Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Aprofitem avui per felicitar el Jordi.
Moltes gràcies.
Avui Sant Jordi, eh?
Felicitem també i desitgem una bona diada a tothom.
Doncs sí, de moment sempre parlem del temps, però és que avui no acompanya. Mira que aquests dies enrere ha fet sol i avui està així tapadot, eh?
Bueno, ha fet una Setmana Santa també una mica així, eh?
Sí, sí, sí. La veritat ha sigut una Setmana Santa, la que han deixat per darrere així de notícies també, perquè ara ho comentàvem, avui serà un programa tranquil.
Sí, però de moment ja he passat per la plaça Mercadal i es veuen moltes pradetes i comença a fer goig.
Doncs sí, home, com a mínim sortir a fer un tom. I a més segur que més tard acabarà sortint el sol. Llavors ens queixarem de que fa calor. Però ja ho fem, això, la gent, de queixar-nos de tot. Bé, doncs, entrem en matèria. Ja han dit que avui no seria un programa molt dens. La música, per cert, la hi posarà Josh and Eli, un duo de productors israelians. Amb ells comencem parlant d'una notícia de futur, perquè la tinguem present, i és que s'acosta el Computex, que és una data assenyalada per a, bueno, tots els amants de les noves tecnologies, i ja sabem, i a més, qui serà qui oferirà la conferència inaugural.
Sí, es celebrarà, bueno, un dels principals tecnòlegs del món ara mateix, que és el CEO d'NVIDIA, una de les companyies pioneres també en la intel·ligència artificial, no tant amb el software sinó amb el hardware, i serà el que farà la conferència inaugural del Computex 2025, el 19 de maig.
19 de maig. Que la volem seguir? Això ja tindrem una mica més difícil, perquè per l'horari no ens acaba de quadrar gaire, nosaltres.
No, aquí ens correspondrà a les 5 del matí.
Doncs això, recordem que aquesta fira d'informàtica, podríem dir que és potser la fira d'informàtica més important que es fa al món, no?
Sí, sens dubte.
I clar, algú dirà, i quines hores són aquestes? Doncs ja seran les 11 del matí perquè es fa a Taipei i aquí ens caurà a les 5 del matí.
Sí, també hi ha molta rumorologia i apunten, només apunten, no ho sabem del cert, però que és possible que el CEO d'NVIDIA anunciï potser processadors per a PCs.
Doncs podria ser que ja entressin directament a la competència directa.
Sí, sí, fa temps que es rumoreja, que ho anuncien, i veurem.
A grans trets, tampoc no tindria per què. És una fira del món de la informàtica, sí que s'hi veu molt hardware, però també hi ha altres coses. Potser havia parlat d'una altra cosa, però que clar, que et fiquin en una fira que tota la vida s'ha caracteritzat per ser molt de hardware, t'hi posin aquest bon home a fer la conferència inaugural...
Bueno, potser només presenta novetats amb IA. Veurem.
Veurem. De totes maneres, n'estarem al cas. Apunteu la data al calendari. 19 de maig serà la data assenyalada. Anem a parlar de més normatives europees. Cada dues setmanes o tres parlem d'una normativa europea. I aquesta afecta als mòbils. Per què? Perquè els telèfons mòbils que es venguin a Europa, entenem Comunitat Econòmica Europea, inclouran una etiqueta amb l'eficiència energètica a partir de la data del 20 de juny.
Sí, bàsicament obligaran a tots els fabricants que vulguin vendre mòbils a la Unió Europea a que porten una etiqueta. Bàsicament el que volen és que els mòbils venuts al nostre continent han de complir una sèrie de requisits, com per exemple incorporar un connector USB-C, d'això ja està en el cas, bàsicament per a càrrega estàndard, als quals se sumarà properament una etiqueta mediambiental amb informació de l'eficiència energètica de cada telèfon mòbil i tableta.
O sigui que les tablets també hi estaran incloses, eh?
Sí.
Doncs una etiqueta que algú dirà, sona això d'eficiència energètica? Sí, en resultarà familiar perquè no és els primers dispositius que la porten, eh?
Sí, bàsicament segurament ho han vist amb neveres, ho han vist amb altres tipus d'electrodomèstics i ara també ho porten als mòbils.
Algú dirà, cal amb un mòbil? Tant consum pot tenir un mòbil? Perquè clar, tots entenem que una nevera està endollada a la corrent tot el dia i potser sí que té consum. Doncs es veu que sí, que per Europa un mòbil té el consum suficient com per haver-hi de posar una etiqueta energètica que no només ens parlarà de quan consumeix, sinó que tindrà altres especificacions.
Sí, aquesta escala també comptarà, per exemple, la durada de la bateria especificada en hores i minuts.
per això cada càrrega completa. O sigui, sí, quan sí. ja directament, sense haver de buscar les especificacions a on sigui, no, a l'etiqueta ja ho tindrem.
A l'etiqueta, evidentment, serà una càrrega estimada pel fabricant, però pot servir com a referència.
També crida l'atenció, per exemple, tindrem un indicador de fiabilitat en caiguda lliure repetida. Tampoc és simpàtica, la manera d'expressar-ho.
Sí, sí, sí.
Bueno, hi ha gent que potser li cau molt. També tindrem la classe de reparabilitat del dispositiu i altres coses, cicles de càrrega d'autonomia de la bateria, l'índex de protecció contra la pols i l'aigua IP. Això també està molt bé, no? Només fent una ullada a les etiquetes quan anem a la botiga podrem saber quin telèfon és més resistent o menys a les immersions.
Sí, a més de portar una etiqueta, un codi QR, amb la informació completa del dispositiu.
O sigui que amb el nostre mòbil vell, podrem, si anem a comprar-ne un de nou, podrem fer una foto al QR i ens dirà exactament totes les característiques del mòbil.
Sí.
Bueno, bé malament, Jordi, bé, no? En principi...
Bé, no, vull dir, en principi és força interessant tot el que s'explica en aquest sentit.
Doncs algú dirà quan? Doncs atenció, perquè això entra en vigor el 20 de juny, i el 20 de juny d'aquest mateix any, o sigui que a partir del 20 de juny ja haurem de tindre això. Amb tots els mòbils i també amb tauletes, des de les 7 fins a les 17,4 polzades. Quina curiositat us podem dir? Que els mòbils plegables en queden exempts.
Sí.
No acabem d'entendre per què.
Bueno, ho veurem potser més endavant.
Anem a parlar altre cop dels problemes que tenen entre la Xina i els Estats Units. En aquest cas s'ha sabut que Huawei, el Huawei Asen 910C, AI, està fabricat per TSMC. Bueno, fins aquí cap cosa estranya. El problema és que s'està fent de manera que se salten les sancions dels Estats Units, segons una nova anàlisi.
Sí, recentment Huawei va anunciar les seves acceleradores per IA, que són les IA Huawei Asen 310.
Doncs aquestes Asen 310 amb disseny propi, creat i fabricat a la Xina. Doncs sí, està fabricat i creat a la Xina, però resulta que potser no tot està amb la tecnologia que hauria d'estar.
Sí, bàsicament, bueno, l'objectiu inicial d'aquests xips era reduir la dependència de xips estrangers, no? de les companyies xineses i de Huawei en particular.
Tot i això, sembla que no era tot tan idíl·lic com ho pintava la companyia xinesa, i és que un informe d'una companyia, que es diu Semianalysis, que ha volgut analitzar-lo, diu que està fabricat i basat majoritàriament en components fabricats amb el node N7 de TSMC.
Sí, bàsicament aquest xip, aquest, diguem que aquest node sí que incompliria, no, la normativa americana que li impedeix vendre productes a Xina.
Doncs sembla això, segons diuen no ha estat la companyia xinesa SMIC la que ha fabricat aquest Huawei 910C, sinó que a la vegada TSMC al cap i a la fi està passant patents. O sigui que veurem, s'obre un nou front de batalla aquí.
Sí, sembla ser que no, que Huawei fabricava els seus propis tips d'intel·ligència artificials que venien a competir amb els d'NVIDIA i sembla ser que no del tot són fabricació made in China, per dir-ho així.
Us volem parlar també d'Intel i d'un canvi que ha fet en la seva política de publicar les coses. De fet, altres vegades ja ho havia fet, però aquesta és una cosa interessant ja que segurament acabarà portant-nos beneficis, perquè el programari d'intel·ligència artificial generativa AI Playground passa a ser de codi lliure.
Sí, Intel també va llançar la seva pròpia eina per intel·ligència artificial generativa anomenada Intel AI Playground. Un programari que fa ús dels nuclis XMX de les targetes Intel Arc, tant que, bueno, que estan dedicades a gràfics, però també que poden ser molt útils per a intel·ligència artificial. Bàsicament, amb aquest software, pues, i el que ha fet Intel és anunciar que a partir d'ara serà codi lliure.
Doncs què aconseguirem amb el fet de que sigui open source? Moltes més possibilitats de desenvolupament d'aplicatius, eh?
Sí, bàsicament, la comunitat, si s'hi volca, pues, diguem que pot evolucionar molt més ràpid. Què hi guanya Intel? Bueno, pues, que bàsicament aquest codi d'intel·ligència artificial generativa està optimitzat per processadors Intel.
D'aquesta manera, suposem que el que intentarà aconseguir és que molta gent, un cop moltes aplicacions funcionin amb aquesta intel·ligència artificial, acabi comprant els seus processadors. Entenem que és aquesta la jugada que volen fer.
Aquesta és la jugada, sí.
També us volem explicar que Google Gemini s'integra ara amb Google Fotos. Per què? Doncs perquè puguem buscar entre les nostres fotos a través de la intel·ligència artificial.
Sí, realment hi ha gent molt organitzada, però a vegades és complicat trobar fotografies, no?, dintre dels milers de fotografies que tenim de Google Fotos. Doncs bé, sembla ser que Google Gemini, la intel·ligència artificial generativa de Google, ens ajudarà.
Doncs sí, fins ara, si ho havíeu provat, de fet, el buscador, hi havia un buscador de les fotos, ho buscava a aniversari, ho buscava això i més o menys encertava, allò per identificació de les fotos, però tampoc és que fos una cosa molt precisa. Després va aparèixer allò de que identificava cares. Hi havia certs contactes que sí que els podíem arribar a buscar, però tampoc no era molt. Ara això de ser, vaja, segons ens venen, un salt exponencial, no?
Sí, ara Google Gemini és capaç de fer les cerques a Google Fotos, cerques que poden contenir fins i tot ubicacions o dates de les fotos guardades. O també pot buscar cares, que ja ho feien, i a més respon a altres peticions, com per exemple que ens mostri només els selfies recents o buscar fotos amb contingut en concret com a ciutats o muntanyes.
Doncs fins i tot a aquest punt arribarem, eh? Podrem dir fotos de Tàrrega. I sabrà de les fotos que han fet de Tàrrega, ja sigui per localització o identificant el que s'hi veu.
Sí, sí, ni més ni menys. O que ens fico les fotos que vam fer al nostre últim viatge on sigo.
Doncs bé, una bona notícia pels desorganitzats, sobretot. Segurament els que ens esteu escoltant diu jo ho tinc tot en carpetes i superclassificat.
Aquests no ho necessiteu.
No cal ahir. Anem a parlar d'OpenAI, l'empresa responsable de ChatGPT, perquè ara han vingut a plorar. Ens diuen que estan afrontant costos operatius molt elevats a causa de l'ús massiu de la intel·ligència artificial, però van una mica més enllà, perquè ara us explicarem de que es queixen de tot. Fins i tot s'han queixat de que la gent li dona les gràcies a la intel·ligència artificial i això també val diners.
Sí, bàsicament OpenAI, l'empresa responsable de ChatGPT, el popular ChatGPT, no?, que està revolucionant el món, doncs bé, diguem que s'està afrontant a costos operatius molt elevats a causa de l'ús massiu de la seva intel·ligència artificial generativa. Què ens venen a dir? Doncs bueno, sí, ChatGPT ha estat un èxit, la gent ho fa servir moltíssim, però diguem que el procés de còmput que necessita ChatGPT és molt, molt elevat.
Si us l'heu fet anar mai, veureu que de seguida que li demaneu una mica, l'apreteu una mica, que diuen, us diu que ja ha arribat al límit de la versió gran i us comença a rebaixar.
Versió gratuïta, sí.
Per què? Perquè té un cost, ChatGPT. Heu de saber que és una aplicació de pagament i, bueno, barata, relativament.
No és cara, costa uns 20 euros mensuals, la versió plus. No obstant això, aquests ingressos no cobreixen les despeses operatives. És a dir, ja no és que el generen un benefici, és a dir, que diguem que les despeses operatives, servidors, infraestructura, etc., són molt elevades.
O sigui, que diguéssim que fins i tot la gent que paga tampoc no surt a compte.
Sí, per tant, l'empresa està considerant noves modalitats de subscripció molt més cares, arribant als 1.000 o 2.000 dòlars mensuals.
Aquí parlaríem, suposo, de grans empreses, perquè no crec que un usuari domèstic necessiti pagar 1.000 dòlars per a fer anar el ChatGPT.
Sí, a part de tots aquests costos computacionals, no, que parlem, que li costa el ChatGPT a OpenAI, pues també cal tindre en compte un impacte ambiental destacable. És a dir, tot aquest procés de còmput se necessita molts i milers d'ordenadors i bàsicament això, diguem que repercuteix negativament al medi ambient, l'energia que gasten, etc.
Doncs ja ho veieu, així estan les coses i ara hem evolucionat molt amb una tecnologia, però ara arriba aquell moment de que hem de fer quartets amb ella i veurem com ho acaben de monetitzar tot plegat. Ja us dic, aquesta setmana fins i tot s'estaven queixant de que la gent li dona les gràcies i el fet de que t'hagi de contestar de res també val diners. Això val diners, o sigui, diu, no cal que li doneu les gràcies a la intel·ligència artificial, però la gent que és educada. Sí, sí. Anem a parlar d'intel·ligència artificial novament, perquè Netflix, o sigui, no, sembla que no surten els números, però tothom l'implementa. Ara Netflix ens ha anunciat que implementarà la intel·ligència artificial generativa en el seu sistema de cerca. Per què? Pues perquè trobem més coses que ens agradin.
Sí, aquesta nova funcionalitat, prevista per a finals d'aquest any, té com a objectiu facilitar als usuaris la trobada de sèries i pel·lícules que s'ajusten millor als nostres gustos i necessitats, millorant així l'experiència a la plataforma.
Vaja, tots han fet anar una plataforma d'aquestes i sabem que fins i tot ens fa recomanacions, però les recomanacions que ens fa una mica en funció del que han vist són allò...
Sí, bueno, moltes vegades no acaben d'encertar, perquè bueno, al final diguem que les recomanacions no es feien tampoc amb el sentit que es poden fer amb una intel·ligència artificial generativa, que poden ser molt millor.
Clar, i sí, això per recomanacions, però quan comencem a buscar encara és pitjor, perquè com no busquem per un actor o pel nom directament de la pel·lícula, no podem trobar. Suposem que aquí el que volen és un pas més enllà i, per exemple, que puguem arribar a buscar pel·lícules d'acció dels anys 90 on surti tal, i arribar a aquest punt, eh?
Sí, sí.
Doncs veurem què tal li funciona aquesta nova aventura a Netflix. De moment encara no, eh? Hem dit que per a finals d'any.
Sí, també comentar que Netflix està treballant amb una nova interfície d'usuari més intuïtiva, a part d'aquestes recomanacions amb intel·ligència artificial, i que també està fent servir la intel·ligència artificial per a fer produccions.
Doncs ja està aquí la intel·ligència artificial a tot arreu. Aviat les pel·lícules, fins i tot els actors estan creats ja tot per a intel·ligència artificial. Anem a parlar d'una notícia que jo no sé fins a quin punt no aixecarà més polseguera, tot i que ha passat bastant desapercebuda, i és que els Google Pixel 9a reduiran per programari la capacitat de la bateria després de 200 cicles de càrrega. Apple, que si ho hagués fet Apple, això ja tindríem grans titulars, però bueno.
Sí, bueno, diguem que també els Google Pixel 9a no són mòbils que segurament tindran tants usuaris com els iPhones, eh?
Uh-huh. Bueno, però de totes maneres la notícia no deixa de ser xocant, eh? Perquè no estem parlant de que la bateria va perdent rendiment físicament, sinó que ja el mateix mòbil farà que rendeixi menys.
Sí, d'això se'n diu obsolescència programada, no? Si no recordo malament.
D'això en dien així, però bueno, a Google ho justifica. Ells ens han vingut a dir de que està bé que faci això, per certs motius.
Sí, bueno, diguem que fa molt poquet, no? Fa poques setmanes que van presentar els nous Google Pixel 9a, mòbils amb un preu contingut, per dir-ho així, però tampoc no barats, i que amb prestacions anaven força reduït respecte a la versió pura de nou, de Google Pixel 9.
Parlàvem d'uns 550 euros, però tothom sí que va aplaudir que la bateria no estava malament, era de 5.100 mAh.
Sí, tenia unes càmeres decents, bueno, les característiques estaven bé.
Què passa ara? Que Google ens diu que, a partir d'aquests 200 cicles de càrrega, el que veurem és que aquests 5.100 mAh rendixen menys, i no només en capacitat, sinó en tots els aspectes, perquè també afluixarà la velocitat de càrrega, o sigui, anirà fent les dues coses equilibrades. Cada cop el mòbil carregarà més lent, però bueno, potser tampoc no ho notarem tant perquè carregarà menys. La bateria deixarà de ser de 5.100, sinó que serà de 5.050, de 5.000, i anirà baixant a poc a poc capacitat.
Sí, recordem a tots els oients que un cicle de càrrega en una bateria de liti significa una càrrega completa del 0 al 100.
O sigui que si vosaltres no arribeu al zero, no penseu en 200, jo el carrego cada dia, en 200 dies això ja m'afectarà. No, possiblement sigui més dies perquè no cada dia fem la càrrega completa, no, o sigui, cada dia no arribem amb el mòbil apagat a casa i el carreguem al màxim. Bueno.
Hi ha gent que sí que ho fa, per tant, voldria dir que en menys d'un any, no, pues tindrem ja que la bateria del Pixel 9a es redueix.
Doncs diuen que per què. La companyia diu que aquesta mesura està pensada per gestionar la salut i el rendiment de la bateria a llarg termini.
Sí, és a dir, segons Google, això farà que la bateria duri més anys.
No l'estressarem tant quan la bateria ja no estigui al seu millor moment, doncs el mateix mòbil farà aquestes correccions per a conservar-la una miqueta i que no estigui tan estressada. Bo o dolent? No ho sé, però ja dic, com a mínim la mesura sembla controvertida.
Sí.
Parlem de l'iPhone plegable. Arribarà l'any 2026 i, a més, ja sabem alguns petits detalls, com que portarà una càmera per a selfies a sota de la pantalla.
Sí, continuen apareixent rumors sobre el nou iPhone plegable. Un telèfon pel qual, de moment, són tots rumors, no hi ha res oficial per part d'Apple.
Bueno, però quan totes altres companyies van fent els seus experiments, i allò que diuen de quan el riu sona, no?
Sí.
Si tothom ne parla és que alguna cosa hi deu haver, i més quan ens diuen una data tan propera com l'any vinent.
Sí, encara que tingui una càmera sota la pantalla, de moment és un dels rumors que s'apunten, l'iPhone no comptarà amb tots els elements que fan funcionar el Face ID amb aquest dispositiu.
Doncs sí, aquest serà un dels inconvenients. Però bueno, poquet a poquet anem sabent-ne més. El que també s'espera és que barat no sigui, perquè serà un mòbil... Vaja, la gent de la Poma sí que ho té, que quan treu una cosa l'ha provat. I si ells consideren de que han de ficar el que han de ficar i han de ficar el preu que han de posar, pues, tindrà el preu que tindrà.
Sí, Apple també vol reduir el gruix del telèfon plegable, per la qual cosa és possible que hagi apostat per un Touch ID al lateral.
Doncs veurem què tal surt de sabor aquest telèfon i veurem qui està disposat a pagar els més de 2.000 dòlars, diu que segurament que costarà. Bueno, l'any que ve ho veurem.
Veurem si és una revolució aquest mòbil.
Veurem. El que no és revolucionari però ens va donant pistes de que els Chromebooks continuen tenint el seu mercat són Asus, perquè ha presentat els Chromebooks CX14 i CX15. Vaja, que semblava que sí, que no, que sí, però els Chromebooks continuen vius i tenen el seu nínxol de mercat. Totes les companyies en van traient.
Sí, tenim nous models, els Asus Chromebook, els CX14 i CX15, que porten processadors molt modestos, molt fluixets, que són els Intels N355, però bàsicament recordem que aquests ordenadors no necessiten gaire potència, perquè quasi tot es fa al núvol.
Uh-huh. Doncs si algú dirà, i per què presenten novetats, de què fan bandera? Doncs fan bandera de l'ecologia i de la resistència.
Sí, i sobretot de la IA de Google integrada, de la intel·ligència artificial.
Doncs això és el que trobarem. En aquests Chromebooks, on, de fet, tenim 5 opcions de color per cada model, amb 3 acabats, construcció, com dèiem, ecològica, amb un 30% de plàstic reciclat, i sobretot, com que els Chromebooks moltes vegades acaben al sector educatiu, un xassis amb resistència de grau militar.
Sí, a més, trobarem processadors, com hem dit, no gaire potents, els Intel Core N355, juntament amb 16 GB de RAM i també ports d'entrada i sortida, com connectors HDMI, USBs, etc.
També crida l'atenció que han volgut des d'Asus buscar que sigui fàcil desmuntar-los. Algú dirà, perquè la gent els desmunti? No, per reparar-los.
Sí, bàsicament, aquest índex de reparabilitat, no, que parlàvem abans, doncs seria força alt amb aquests models.
Doncs, a més, veiem que integraran ja la intel·ligència artificial de Google, com diem, perquè porten una subscripció al pla de Google One Eye Premium. O sigui, quan comprem el dispositiu ja ens veiem aquesta subscripció. Bé, no?
Sí, sí, sí.
I anem a parlar també d'una notícia ara més tècnica. Aquí potser necessitem l'ajuda d'un expert informàtic perquè algú entengui, però us hem d'explicar que els certificats TLS i SSL passaran a caducar cada 47 dies, en comptes de com ara, que caducaen cada 398 dies. Bueno, això és una notícia de cara al 2029, eh?
Sí, bàsicament, molts us pensareu de què estem parlant, no? Però bàsicament els certificats, diguem que és una part molt important, no? Que permeten que les pàgines web puguin enviar la informació xifrada, com fins i tot el correu electrònic vagi xifrat. Tot això ens ho permeten els certificats SSL o TSL. Pues bé, fins ara podien durar més d'un any, 398 dies. Ara, a partir d'ara, només 47.
Doncs què significa això? Per exemple, si parlem del TLS o SSL, són certificats, per exemple, els primers afecten el correu electrònic. Potser per l'usuari pla, Jordi, serà bastant transparent aquest canvi, no?
Sí, bastant transparent, perquè al final la majoria de certificats se renovaran automàticament quan acaben aquests 47 dies.
El problema està pels usuaris que els implementin per algun motiu de manera manual. Qui fa certificats manuals? Doncs per a situacions molt puntuals. I aquí sí que doncs, cada 47 dies haurà d'anar tornant a fer la tasca de renovar-los.
Sí, l'objectiu, segons Apple i altres companyies que estan dintre del consorci d'aquests certificats, és la seguretat, eh?
Doncs la seguretat, benvinguda sigui la seguretat. I qui fan això manual? Doncs a vegades, per exemple, gent que té una pàgina web allotjada amb un ordinador a casa i fan a un domini extern, coses d'aquestes, no? Bueno, pues més feina. Més. Ens anem acostant cap al final de tot el que havíem preparat avui. Abans d'entrar a la secció de videojocs, us volem comentar encara una notícia més, i és que Google Chrome implementarà una nova funcionalitat que permetrà mostrar automàticament els vídeos de YouTube en format imatge en imatge.
Sí, bàsicament és una nova funció que s'anomena Pixar in Pixar o PIP, i quan l'usuari canvi de pestanya mentre el vídeo està en reproducció, podrem veure aquesta nova funció, que és imatge en imatge.
Doncs què és el que aconseguirem? Que si canviem de pestanya no perdrem el vídeo que estem veient.
Sí.
Tampoc no va enlloc més. Algú potser fins i tot li resultarà desagradable, eh? Perquè recordeu que quan fem un PIP d'aquestos, un Picture in Picture, es posa el vídeo en un raconys, tapa cert contingut, clar, una part de la pantalla queda tapada. Una funcionalitat que arribarà en les properes versions de Canary. De fet, està a la versió Canary, de Canary, no de Chrome, està a la versió Canary, diem, de proves. Quan arribarà? No tardarà molt. Suposem que hi haurà la manera de deshabilitar-la, perquè hi ha gent que a vegades obre una pestanya, posa un vídeo perquè soni alguna cosa de fons o música o el que sigui, se'n va a una altra pestanya a treballar. Vindrà el vídeo amb nosaltres. Potser a algú no li agradarà.
Sí, aquesta funcionalitat millora l'experiència d'usuari i aprofita una característica ja existent a YouTube.
Uh-huh. Doncs aquesta característica, de fet, fins ara s'havia d'activar manualment. Sí. Poca gent sap toquetejar el Chrome. Ara a veure si la gent aprendrà a toquetejar-lo per desactivar-la. Ja veurem. Explicat això, anem a parlar de videojocs. Comencem parlant d'algunes notícies breu i comencem parlant de la Nintendo Switch 2, perquè sembla que de moment les coses van bé, no? Ben a favor.
Sí, de moment ja es vam anunciar en aquest programa que, bueno, a nivell de preu sortia força més cara, també pujar en el preu dels videojocs, i per tant això d'entrada no són bones notícies per a la comunitat, pels possibles compradors. Però bé, d'entrada no es pot comprar, però sí que es pot reservar ja, i en països com França les reserves van molt i molt bé.
Quan parlem de molt i molt bé, ells ja tenen dades d'altres vegades. Suposo que estan parlant de bé, de números que els arribaran a portar un bon nivell de vendes. De totes maneres, són prereserves. Potser també hi ha aquell hype, no? Aquelles primeres setmanes de que tothom la vol, però I després, i un cop ja els fanàtics, aquells que fan cues a la porta de la botiga la tenen, què passarà després?
Veurem. De moment, tot i això, de reserves se n'estan fent moltes i veurem quan surto a la venda a principis de juny com va tot.
Anem a parlar d'un llançament sorpresa que ens ha fet la companyia Bethesda.
Sí, bàsicament us parlem d'una remasterització, un joc que s'ha ficat al dia, que és el popular, mític, The Elder Scrolls 4 Oblivion.
Doncs què és el que ha fet Bethesda? Sense anunciar i sense dir res, l'ha remasteritzat.
Sí, bàsicament, diguem que està més o menys previst, però d'aquí bastant temps, aquesta remasterització. Pues bé, l'ha tret per sorpresa, per dir-ho així, ja el trobem disponible i, a més, ha sortit per 55 euros amb diferents plataformes, tant sigui PC, PlayStation com Xbox.
A més, crida l'atenció perquè diuen o ens expliquen que no han anat amb una simple actualització de gràfics, perquè, sinó que han fet molts canvis, han reescrit a zones autèntiques del joc perquè llueixi molt millor.
Sí, bàsicament podem dir que han fet servir el millor motor gràfic que hi ha a l'actualitat, que és l'Unreal Engine 5, i a més el joc llueix a 4K i més de 60 frames per segon. Per tant, l'aspecte visual no és només una posada al dia, sinó que s'ha fet pràcticament des de zero, moltes parts.
Doncs ja ho veieu, si sou fans de la saga i voleu veure el lluir com màxim, The Elder Scrolls 4 torna amb aquesta nova, aquest Oblivion, torna a lluir.
Sí, recordem que és un dels millors RPGs que podem jugar,
I si ja havíeu jugat i el teniu més que passat, jocs de la setmana. Vinga, va, coses que estrenem aquesta setmana. La primera d'elles, Clair Obscur, Expedition 33.
Sí, bàsicament us parlem d'un videojoc futurista, distòpic, per dir-ho d'alguna manera, que us expliquem a continuació una mica el seu argument. Un cop a l'any, la Paintress pinta un nombre i, bàsicament, diguem que una sèrie de persones que tenen aquesta edat pues diguem que
han de morir. Bueno, sembla que sobra gent al món, en aquest món distòpic, sobra gent, i aquesta persona pinta el número 33, i aquesta és l'edat límit, o sigui, ja sabem l'expectativa de vida.
Sí, i bàsicament així viuen la societat futurista, no?, d'aquest videojoc, que es diu Clair Obscur, i bàsicament nosaltres som un grup d'aventurers que està disposat a aturar això.
La idea és aquesta, que Expedition 33 és perquè sabem que el número serà el 33, el que es pintarà aquest any, o sigui, tothom qui faci 33 anys morirà i hem de fer una expedició per a evitar això.
Sí, bàsicament un grup, no?, que curiosament complixen 33 anys, doncs no estan molt conformes amb la situació.
Suposo, sí, suposo que deuen ser més o menys els que els cau l'edat. Joc de batalla, també?
Sí, és un JRPG per torns, és a dir, és un joc de batalla, però tipus RPG rol.
Bé, no aporta res nou pel que fa a altres coses, però sí que l'argument potser no s'havia vist mai. Bueno, és una manera diferent d'encarar la supervivència, però en aquest cas per qüestions d'edat. Per cert, el tenim per a ordinador, PlayStation 5 i les Xbox. El tenim disponible també des d'aquesta setmana. Igual que també tenim des d'aquesta setmana disponible el Tempest Rising.
Sí, us parlem d'un joc d'estratègia clàssic, dels que sortien abans i ara costa molt de trobar, així que, bueno, celebro veure jocs com aquest. El Tempest Rising està inspirat amb grans clàssics del gènere. Oferirà tres faccions amb diferents característiques i unitats diferents. Força equilibrades les tres faccions, amb batalla i també amb la gestió. Un munt d'hores de diversió, també amb modo campanya, si volem jugar sols, o també si juguem a multijugador en línia.
Doncs un joc que tenim disponible per a ordinador des d'aquesta setmana, Tempest Rising.
Per a PC.
També més propostes per aquesta setmana són el Fatal Fury.
Sí, els més veterans del programa us sonarà el nom de Fatal Fury. Estem parlant d'una nova entrega que es diu City of the Wolves. Bàsicament, Fatal Fury és una d'aquelles sagues mítiques dels 90, l'última entrega dels quals va veure la llum al 99. Així que ja anava tocant una nova versió del Fatal Fury.
Home, del 99 ara, doncs imagina't, més de 20 anys.
Sí, per tant, amb aquesta nova entrega, que és City of Wolves, reviu la saga amb un estil visual molt interessant, amb el sistema RF per a bandera i amb el qual ofereix opcions ofensives des de l'inici del combat. Per tant, és un joc de lluita que havíem pogut disfrutar molts anys, és un clàssic, i per tant, diguem que bueno, podem disfrutar d'aquest nou mode de joc que es diu RF.
A més, crida l'atenció perquè el podrem disfrutar tots, perquè hi és per a totes les plataformes.
Sí, des de PC, Nintendo Switch, també PlayStation i també totes les Xbox.
Una altra de les propostes també ens sona a vell conegut, és el Days Gone.
Sí, us parlem d'una altra remasterització. I diguem que l'argument d'aquest fantàstic videojoc és que dos anys després d'un virus converteix gairebé tota la humanitat en zombis, diguem que l'argument no ens sorprèn, pues Deacon és un motard caça recompenses que intenta buscar una mica de sentit a la seva existència, mentre toreja amb ordres i ordres de zombis, amb aquest món, evidentment, apocalíptic.
Doncs diguéssim que un videojoc ens porta en un món obert per a buscar zombis, eh?
Sí, bàsicament...
O que els zombis ens busquin a nosaltres.
Sí, ens perseguiran a nosaltres, trobarem el joc original, que és el Days Gone, però ara amb millors gràfics, compatibilitat amb els comandaments DualSense de Sony i també una manera d'assaltada a les hordes de zombis. I fins i tot també una manera de mort permanent per a aquells que busquen un veritable desafiament.
Doncs nous sabors per aquest Days Gone, un joc que és per a PlayStation, si ja us ho podíeu imaginar, no? Si porta compatibilitat amb DualSense.
Sí.
I finalment, l'última proposta d'aquesta setmana, La Quimera.
Sí, us parlem d'un videojoc que passa l'any 2064, on la majoria dels estats del món ja no existeixen a causa de les contínues guerres i els desastres naturals. En aquest esperançador escenari, també en aquest món futurista, no? Els exèrcits privats, els soldats mercenaris, els quals controlarem, lluitaran per aquell que ofereixi la xifra més alta de diners. En aquesta missió tocarà endinsar-se tant en una jungla vegetal com de metall, situada en algun punt de Llatinoamèrica.
Uh-huh. Doncs què és el que haurem de fer? Guerrillejar, purament, eh?
Sí, sí, és lluitar.
Uh-huh. Joc de lluita, La Quimera. El tenim disponible des d'aquesta setmana i el tenim disponible per a ordinadors. Doncs fixa't, sembla que la Setmana Santa ha sigut productiva a nivell de llançaments, eh?
Sí, bueno, podien sortir abans de Setmana Santa, que els haguessin disfrutat aquests dies de festa.
Uh-huh. No sé, perquè els han tret ara, però bueno, suposo que ja són jocs que s'estan preparant de cara a l'època estival, eh? Jocs perquè us aneu planificant quins voleu i de cara a l'estiu i passeu i cremeu les hores que facin falta, aquelles de calor intensa. Pròximes estrenes, doncs vinga, anem a parlar-ne d'un altre i a més és pròxima, perquè aquest també el podrem gaudir abans de l'estiu, és una llicència.
Sí, us parlem de l'F1-25, del Fórmula 1, el joc desenvolupat per Codemasters. És la llicència oficial que surt cada any i bàsicament es tracta d'això, del joc oficial, de les carreres de Fórmula 1, amb llicència oficial, per tant trobarem tots els circuits, tots els pilots i a més aquest any trobarem força novetats en els modes de jugar. Amb l'opció, per exemple, el meu equip, un podrà crear les teves pròpies històries i bàsicament podrem prendre les regnes del nostre protagonista.
Doncs ja ho sabeu, si és una espècie de mànager aquí ja.
O sigui, sí, a part de poder jugar com amb conducció
normal.
Hi ha
la jugabilitat, sí, però també tenim aquesta funció de management des de zero, començant un equip d'una escuderia des de zero.
Sí.
Doncs llicència oficial del Fórmula 1, el Fórmula 1-25, amb tots els equips i corredors actualitzats, sortirà a finals de maig, i el podrem gaudir més aviat de cara al juny. Doncs aquesta era la nostra pròxima estrena de la setmana i amb aquesta arribem ja al final del programa d'avui. Ara ja només ens queda recordar que tenim sempre un concurs en marxa. Ja us volem recordar que hi ha una pregunta i què és el que heu de fer per participar-hi.
Sí, tenim una pregunta que no era pas excessivament fàcil, però es van donar força pistes, l'últim programa.
Uh-huh. Diu així, quan es celebra l'aniversari dels 20 anys de l'iPhone?
Teníem quatre opcions i és 2001, 2007, 2027 i 2025.
Doncs, de fet, si l'haguéssim llegit correctament, ja donem una pista, perquè diu quan es celebra o celebrarà... Bueno, penseu més aviat en futur, i amb aquesta ja us donem la pista que us havíem de donar. Les quatre opcions, 2001, 2007, 2027, 2025, les trobareu a la web de ComsOnline, comsonline.com, a baix a la dreta, allí deixo la vostra participació. Com sempre diem, només una per concurs, la primera és la bona. Si la primera ja us heu equivocat, ja no aneu enlloc.
Sí.
És fàcil, Jordi, perquè a més podem buscar per internet. Tampoc no és tan complicat.
No.
Doncs amb aquesta idea de que participeu al concurs us deixem. Ens trobem la setmana que ve amb més continguts. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat. Un espai patrocinat i realitzat per ComsOnline de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.